Bon dia, la fira de l'1 de maig Olot té una salut de ferro.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
També cal destacar també la implicació de totes les entitats i també destacar la bona coordinació que hi ha hagut dels serveis municipals, sobretot, perquè també ha fet que poguéssim gaudir d'una fira molt festiva, però també molt segura. Per tant, en general, aquesta fira la valorem de forma molt positiva i està claríssim que és una fira que és clau en el calendari comercial i social de la ciutat.
Acabem d'escoltar la regidora de Comerç i Turisme d'Olot, Gemma Canalies, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Precisament milers de persones es van passejar ahir pels carrers d'Olot, on la reestructuració de la mostra va donar molt bon resultat. La participació de les entitats i els periodistes van ser fonamentals per garantir l'èxit de la mostra, que ha fet créixer l'ocupació hotelera. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat d'aquest divendres 12 maig de 2025.
El dia en 4 minuts.
Nou ensurt a les Planes d'Hostoles. Un noi va agredir ahir durant el migdia a la tarda amb una barra de ferro un home del municipi que li havia recriminat haver arrencat flors de jardins al poble. Va patir ferides de diversa consideració a l'esquena i al braç i el van traslladar a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Els Mossos ja han detingut l'agressor. Olot es mostra amb més de 5 milions de cupons de l'ONCE. La façana de la Basílica de Sant Esteve serà la protagonista de la pròxima sèrie monogràfica dedicada a localitats que han estat plató de rodatge. Una trentena d'empreses proposa les seves ofertes a uns 90 alumnes de l'Institut La Garrotxa. La primera edició de la Fira d'Ocupació es va celebrar dimecres al campus de l'Institut i va comptar amb xerrades, entrevistes i presentació de currículums. Els Marrinxos commemoren el seu 25è aniversari amb una exposició, un recull de disfresses, fotografies i elements que engloben la història de la colla olotina. La penya gaudeix actualment d'una bona salut gràcies al relleu generacional. En esports, la Unió Esportiva Olot visita el Badalona Futur en un partit intranscendent pels dos equips. Els locals ja fa setmanes que han descendit de categoria i la setmana passada, per la banda olotina, la Unió Esportiva Olot ja va aconseguir la permanència matemàtica. El partit es jugarà diumenge a les 12 del migdia en horari unificat. En bàsquet, el club bàsquet de Vall d'en Baspi a Olot guanya el derbi contra el Garrotxa Sant Joanenc per 68-41. Els garrotxins s'enfilen fins a la sisena posició, mentre que el Sant Joanenc es queda en penúltima posició. I tancarem l'informatiu d'aquest divendres parlant de la finalització del Festival Sismògraf més participatiu que recorda. Des de l'organització destaca l'interès que han generat les diferents propostes artístiques d'aquest any i, sobretot, aquells espectacles en què garrotxins i garrotxines hi han participat en primera persona.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Salvador Illa rep aquesta setmana el president del Consell Europeu i dues vicepresidentes de la Comissió Europea. El dilluns es reunirà amb la Transició Neta, Teresa Rivera, i dimecres amb la de Drets Socials, Rosana Minsato. Els accionistes minoritaris del Banc Sabadell diuen que l'OPA s'ha aprovat amb uns compromisos clarament insuficients. L'exconseller delegat de l'entitat, Jaume Guardiola, insisteix que hi haurà un problema de competència per a les petites i mitjanes empreses. El govern desenvolupa un projecte per potenciar la capacitat dels sòls agrícoles i forestals per capturar carboni. La iniciativa vol reduir en un 30% les emissions vinculades a la gestió de les dejeccions ramaderes. Es produeix una fuita de nafta a les instal·lacions de Repsol sense afectacions a l'exterior. Segons l'empresa, Protecció Civil ha posat en prealerta al Pla Secta durant una hora a la matinada, especialment a la zona de la Pobla de Mafumet. A la pàgina internacional, Donald Trump destitueix l'assessor de Seguretat Nacional pel cas del xat de Signal i envia Walls a la ONU. Mike Walls i el seu adjunt, Alex Wong, deixen el càrrec després d'incloure per error un periodista en un xat de Signal per parlar sobre un atac al Iemen. I recuperen 3 mesos després el cos del camioner que va ser engolit per un esvoranc al Japó. L'home, de 74 anys, circulava amb el seu vehicle per la carretera de Saitama, que es va esfondrar.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Més núvols divendres amb alguna gota a la tarda. Dissabte algun ruixat, poca cosa a l'interior. Les temperatures es disparen, sobretot dissabte, perquè divendres estarà una mica núvol i pujarà la mínima. Però el que pujarà més serà la màxima. De cara a dissabte podríem fregar els 27, 28 o 29 graus. Veurem si potser ja els primers 30 graus d'aquesta temporada.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest divendres 12 de maig de 2025 a l'informatiu migdia de l'antena de Ràdio Olot, un dia després de la fira de l'1 de maig d'Olot, que va demostrar tornar a tenir una salut de ferro. Milers de persones es van passejar pels carrers d'Olot, on la reestructuració de la mostra va donar molt bon resultat. La participació de les entitats i els periodistes van ser fonamentals per garantir l'èxit de la mostra, que ha fet créixer l'ocupació hotelera. Ens en dona més detalls en Néstor Carvajal.
La fira de l'1 de maig ha mostrat la seva vitalitat. Els periodistes i artesans estan molt satisfets, tal com diu la regidora de Comerç i Turisme d'Olot, Gemma Canalies. A més, diu que l'èxit de la fira és degut a la participació de totes les parts implicades.
També cal destacar també la implicació de totes les entitats i també destacar la bona coordinació que hi ha hagut dels serveis municipals, sobretot perquè també ha fet que poguéssim gaudir d'una fira molt festiva però també molt segura. Per tant, en general, aquesta fira la valorem de forma molt positiva i està claríssim que és una fira que és clau en el calendari comercial i social de la ciutat.
La fira multisectorial ha estat plena d'activitats variades com mercats d'artesania, automòbils i maquinària, parades de flors i planters, un mercat de col·leccionisme i andròmines, la 30 mostra de bonsai i suiseki o tallers de castells i costura. Canalies assegura que les novetats d'enguany han funcionat.
Novetats n'hi han hagut diverses, sobretot la reestructuració, que ho hem reestructurat tot, que està molt diversificat en sectors, el que és el sector de l'automòbil, llavors el sector més de comerç, sector de gastronomia, tot està dividit per diferents sectors, i llavors sobretot una de les grans activitats han estat l'espai curs que hem tingut a la plaça del Mig, que llavors totes les persones que hi participaven, tots els fons anaven destinats a l'Oncolliga, per tant ha estat una activitat que ha estat molt ben reclamada.
Amb 500 anys d'història, la Fira de l'1 de maig demostra un any més la seva vitalitat, convertint-se en un referent al calendari.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes en successos. Nou ensurt a les Planes d'Hostoles. Un noi va agredir ahir amb una barra de ferro un home del municipi que li havia recriminat haver arrencat flors dels jardins del poble. Va patir ferides de diversa consideració a l'esquena i al braç i el van haver de traslladar a l'Hospital Olot i Comarcal de la Garrotxa. Els Mossos ja van detenir l'agressió ahir mateix i l'Ajuntament ja ha anunciat que presentarà una denúncia perquè el tanquin d'una vegada per totes, perquè segons el mateix alcalde del municipi, Marc Puig, té el poble atemorit, informa Natàlia Moreno.
Els fets han passat aquest dijous al migdia. El presumpte agressor, veí de Sant Aniol de Finestres, on ja és conegut per episodis violents anteriors, ha arrencat flors d'un jardí del poble. Un home, treballador de la Brigada Municipal de les Planes, li ha recriminat l'acció. Acte seguit, l'ha agredit amb una barra de ferro, provocant-li ferides a l'esquena, en un braç i en una mà. De seguida l'han traslladat a l'Hospital d'Olot, on l'han atès de les ferides. L'ha acompanyat l'alcalde, Marc Puig. En declaracions a Ràdio Olot, explicat que el jove té problemes d'agressivitat greus i que ja ha protagonitzat episodis violents importants tant a Sant Aniol com a les Planes, però cap com aquest.
O quan està alterada ens avisem, perquè tan aviat pot ser Sant Aniol o les Planes. I sí, allà s'hi ha fet malbé mobiliari urbà, també va danyar en el seu moment el porxo d'una capella que tenen a Sant Aniol, ha arrencat banyes de cabres d'algun veí que tenen per allà a Sant Aniol i també ha apunyalat fins i tot alguna vaca.
Després de l'agressió d'aquest dijous, Marc Puig ha avançat que l'Ajuntament posarà una denúncia contra l'agressor perquè se l'ingressi d'una vegada en algun tipus de centre per tal de que el tractin i els veïns del seu municipi puguin estar tranquils.
Bé, nosaltres el que farem ara serà presentar una denúncia per mirar que aquesta persona pugui ingressar en un centre, ja perquè el tractin, també per evitar que es generin aquests problemes de por i d'impotència que té la gent de les Planes, no? Perquè cada cop que el veuen, el meu mòbil, entre 10 i 20 trucades o 10 o 20 whatsapps, els rebo i avisant-me que hi ha aquesta persona aquí al poble i que la gent té por. I arriba un punt que hi ha gent que té por de sortir sola a casa, sobretot les noies, on sí que és més agressiu i a vegades s'ha patit perquè no faci algun tipus d'agressió amb alguna noia o alguna dona.
L'alcalde de les Planes no entén com és possible que el jove continuï al carrer amb els antecedents que té i les pressions de l'alcalde de Sant Aniol i d'ell mateix per trobar-hi una solució.
Bé, el problema creiem que és la justícia, perquè és una persona que ja acumula bastants antecedents i cada vegada que se'l porta davant del jutge se li ingressa en el psiquiàtric de Salt i quan està estabilitzat o bé el deixen anar o bé se'l escapa. I per tant aquí creiem que hi ha d'haver un punt més i que aquesta persona ha d'ingressar en un centre penitenciari per tractar-se correctament i que no pugui sortir fins que estigui ben rehabilitat. Topem un cop més amb la justícia, que és que no és efectiva.
El presumpte autor dels fets ha quedat detingut a les dependències dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa a l'espera de passar a disposició judicial. La víctima també presentarà una denúncia pels fets que se sumarà a la de l'Ajuntament.
Moment de repassar la resta d'actualitat també arreu de la demarcació de Girona. La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un jove multireincident de 23 anys per ferir al coll amb un ganivet un porter d'un local d'oci nocturn del centre de la ciutat. Els fets han passat la matinada d'aquest divendres pels vols a les 5 en aquest establiment de la Rambla Nova, quan l'arrestat, que era client del bar, s'ha encarat amb el treballador i ha tret un ganivet i l'ha ferit al coll. De seguida s'ha avisat als serveis d'emergència, que han atès el porter i l'han traslladat a l'Hospital Josep Toreta de Girona. El responsable ha sortit corrent i ha escapat del lloc dels fets. Ha estat aleshores quan les patrulles de Guàrdia Urbana ha iniciat la recerca dels sospitós a partir de la descripció que han facilitat els testimonis. A Girona, la Guàrdia Civil ha detingut un home per difondre vídeos d'agressions entre menors a través d'una aplicació de missatgeria instantània. L'arrestat era l'administrador d'un grup dins la plataforma que tenia més de 164.000 seguidors i era qui donava també autorització per entrar-hi. Els agents de la Benemèrita van començar a investigar el cas arran de la denúncia d'una mare de Sevilla després que la seva filla patís una agressió i aquesta es difongués a través de la plataforma. Per atrapar el detingut, un agent de la Guàrdia Civil va infiltrar-se a l'aplicació durant el registre que de l'arrestat, a qui s'investiga pels delictes contra la integritat moral i lesions, es van comissar aparells electrònics i també telèfons mòbils. Ben a prop de casa nostra de la Garrotxa, territori reprendrà aquí a 15 dies les obres del nou pont de la C-38 entre Sant Pau de Segúries i Camprodon. Els treballs, que serviran per millorar la seguretat, han quedat aturats durant més de 5 mesos. Segons ha informat la conselleria, el motiu ha estat el desviament dels serveis afectats i la necessitat d'introduir millores a la dimensió de la plataforma de treball sobre el riu Ter. L'alcalde Albert Coma lamenta que això no s'hagi previst abans i recorda que és un projecte llargament reivindicat. Aquest projecte consistirà a fer un pont nou, més ample i amb un cost total de 5,7 milions d'euros. I la vaca de l'Albera, una raça bovina catalana i en perill d'extinció, s'està recuperant. Els últims anys ha passat de 195 exemplars l'any 2012 a 822 el 2024, segons dades facilitades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Fa poc més de 15 dies només hi havia un únic ramat a Catalunya ubicat al massís de l'Albera, l'Alt Empordà. Darrerament s'ha multiplicat el nombre fins als 23 actuals. Bona part d'aquest creixement és gràcies a l'Associació de Ramaders de Vaca de l'Albera, que actualment treballa amb els ramaders per instal·lar collars a les vaques per delimitar la zona de pastura amb la finalitat de prevenir els incendis forestals. La vaca de l'Albera és hàbil per desbrossar especialment els boscos del nostre entorn.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Olot es mostra en més de 5 milions de cupons de l'ONCE. La façana de la Basílica de Sant Esteve serà la protagonista de la pròxima sèrie monogràfica dedicada a localitats que han estat plató de rodatge. L'actual basílica parroquial d'estil neoclàssic és d'interès nacional i és del segle XVIII.
Aquest diumenge, l'ONCE posa a la venda 5 milions i mig de cupons per tot l'estat espanyol amb la imatge de la façana de la Basílica de Sant Esteve d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, diu que aquesta iniciativa ajudarà a promocionar el patrimoni local.
També és veritat que tenim un patrimoni cultural i un patrimoni, diguem, en edificis històrics, doncs molt important. I, de fet, Olot és irreconeixible sense la façana de Sant Esteve, diguem, emmarcant tota la seva escenografia, no? I, per tant, el fet de que surti l'església de Sant Esteve, que, a més, fa pocs anys, i no ho hem dit, fa pocs anys es va fer una restauració molt important de tota la seva façana principal. I aquí veiem, doncs, aquesta fotografia que llueix molt i molt més. Ara ens faria difícil recordar com era la façana abans d'aquesta restauració, que va ser tot un èxit.
La Garrotxa ha estat un gran plató de cinema en diverses ocasions. L'any 2016 va ser l'escenari de l'òpera prima Estiu 1993, a càrrec de la directora Carla Simón. I a Batet, Fernando Trueba va gravar-hi El artista y la modelo. El director de l'ONCE de Figueres, Guillermo Fernández, fa una crida a que es descobreixi la Garrotxa.
Volem proposar una crida per descobrir Olot, per descobrir la Garrotxa, per tal de visitar els seus volcans, per conèixer les seves tradicions, per passejar per la fageda d'en Jordà, per compartir la seva rica gastronomia a la vora del riu Fluvià en definitiva, per gaudir d'aquest escenari de pel·lícula avui reflectit a través de la imatge de la Basílica de Sant Esteve d'Olot.
A Catalunya també han format part d'aquesta col·lecció de l'ONCE ciutats com Sitges, Alcarràs i Tarragona.
En matèria educativa, una trentena d'empreses proposen les seves ofertes a uns 90 alumnes de l'Institut La Garrotxa. La primera edició de la Fira d'Ocupació es va celebrar dimecres al campus de l'Institut i va comptar amb xerrades, entrevistes i presentació de currículums per part de l'alumnat. Segons la directora del centre, Elisabet Regí, és una iniciativa que es vol potenciar any rere any i que té vital importància tant per alumnat com també per les empreses.
En el marc de la celebració dels 50 anys de l'Institut La Garrotxa, aquest dimecres es va organitzar per primera vegada la Fira d'Ocupació destinada a alumnes de cicles formatius. Una norantena d'aquests alumnes van poder parlar amb unes 30 empreses que hi van ser representades per tal de fer pràcticament una entrevista real de feina. Precisament hi ha molts estudiants que faran les pràctiques en aquestes empreses i estan a un pas de fer el salt al món laboral. La directora del centre, Elisabet Regí, ha explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que el principal objectiu és conèixer veritablement el talent que hi ha a la comarca i com es pot connectar amb les empreses.
És la primera vegada per molts d'ells que fan una entrevista real amb un tècnic doncs, de recursos humans i per tant creiem que és molt important aquest primer contacte, a la vegada que molts ja començaran a fer les pràctiques a les empreses, la majoria d'ells amb aquestes empreses que avui estan aquí, per tant és important doncs, aquesta dinàmica.
La jornada va comptar amb una xerrada inaugural i les diferents converses entre alumnes i empreses. Prèviament, l'alumnat va treballar a les aules per presentar en les millors condicions els seus currículums vitae. Regí afirma que l'objectiu és repetir la fira en un futur.
Sí, la nostra idea és intentar, això és l'inici, no? Intentar mantenir doncs, aquesta jornada anualment.
La primera edició de la Fira d'Ocupació de l'Institut de la Garrotxa va comptar amb la participació d'alumnat i empreses que valoren positivament l'experiència per tal de seguir creant vincles en el sector laboral de la comarca.
Abans dels esports, els marrinxos commemoren el seu 25è aniversari amb una exposició, un recull de disfresses, fotografies i elements que engloben la història de la colla olotina. La penya gaudeix ara d'una bona salut gràcies al relleu generacional amb 60 membres en actiu. Aquest dissabte, precisament, se celebra una rua pel centre d'Olot i en acabar un sopar popular seguit d'un concert amb Litos.
La penya carnavalesca Els Marrinxos es va fundar fa 25 carnestoltes. Aleshores, hi havia 15 membres. Va ser una de les primeres penyes d'Olot, ja que només n'existien dues més. El fundador dels Marrinxos, Manel Arias, explica com ha evolucionat la ciutat socialment des d'aquell 1999.
Però la veritat és que ha evolucionat com ha evolucionat tot aquí a Olot. Vull dir, han passat 25 anys i les coses han canviat molt industrialment, socialment. Vull dir, per exemple, abans la gent estava tancada als bars i ara la gent surt sense cap vergonya a posar-se en una terrassa i disfrutar més de coses de carrer. Abans costava molt més, encara costa, vull dir, però la gent s'ha més acostumat a gaudir del carrer.
Aquest dissabte se celebrarà l'efemèride amb una rua pel centre de la ciutat, un sopar i un concert. A més, aquest quart de segle d'història aviat es podrà veure en forma d'exposició. El marrinxo Dani Dorca explica què es podrà veure a la mostra.
On hi podrem veure, doncs, entre d'altres, hem aconseguit recuperar pràcticament totes les disfresses que hem dut aquests 25 anys, més les dels Reis del Carnaval, tant quan ho va fer en Manel com quan vam ser la Montse i jo mateix, fotografies i llavors alguns elements, no, que ens aboquin a aquestes activitats que hem anat fent durant els anys els marrinxos i que volem que sigui una mica un homenatge també, no, a totes aquestes colles que han impulsat sempre activitats obertes i participatives a la ciutat.
Els marrinxos tenen corda per molts anys gràcies al relleu generacional de la colla.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
La Unió Esportiva Olot visita el Badalona Futur en un partit intranscendent pels dos equips i que tancarà la competició al grup 3 de la segona federació. Els locals fa setmanes ja que han descendit de categoria i l'Olot ja ha aconseguit la permanència, tot i ja no tenir opcions d'entrar a jugar la Copa del Rei. El partit es jugarà aquest diumenge en horari unificat a les 12 del migdia, com sempre en directe a Ràdio Olot, Daniel Puigvert.
Guió perfecte. Amb la permanència assegurada i sense pressió, l'Olot visitarà el camp del Badalona Futur amb l'objectiu de sumar els últims 3 punts de la temporada i intentar acabar fora de les posicions de play-out. Amb un balanç des de l'arribada de Roger Vidal de 22 punts de 36 possibles, l'Olot ha aconseguit assegurar-se una plaça més per la pròxima temporada a segona federació. I és que el partit d'aquest diumenge és totalment intranscendent, cap dels dos equips hi juga res. Tot i això, el tècnic olotí, Roger Vidal, explica que és una sensació meravellosa poder jugar un partit quan l'objectiu ja s'ha complert.
Sí, tots desitjàvem poder certificar la permanència i haver-ho pogut fer una setmana abans de finalitzar la temporada és un luxe, no? Un luxe i un privilegi ens hem guanyat. Llavors, bueno, encara és com qualsevol altre partit de Lliga, però amb aquell punt de tranquil·litat que et dona ja tenir l'objectiu assolit.
El rival, el Badalona Futur, és el pitjor equip de la categoria, pel que diuen els números. Només ha aconseguit un punt en els últims 13 partits i va ser amb l'empat a casa contra el Torrent. A més, durant tota la temporada només ha aconseguit 3 victòries, 2 contra el Mallorca B i una contra la Penya Deportiva. Vidal afirma que el seu equip vol acabar el millor possible la temporada i que l'objectiu principal serà sumar els 3 punts al camp del Badalona Futur.
Bueno, hem d'acabar de definir qui no ens sortirà, no? Però sí que nosaltres tenim clar que volem sumar 3 punts més. perquè volem ja per honor, no?, sortir de la zona que estem, i creiem que si sumem 3 algun equip podrem adelantar. Llavors, que hi hagi algun canvi podria ser, però amb la idea d'anar a guanyar el partit.
El partit entre el Badalona Futur i l'Olot es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia en horari unificat amb tots els altres partits de la jornada. Serà l'últim partit de la temporada per un Olot que ha aconseguit la salvació. Es jugarà al Municipal de Premià de Dalt i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans.
En bàsquet, el Club Bàsquet Vall d'en Baspi a Olot guanya el derbi contra el Garrotxa Sant Joanenc per 68-41. Els garrotxins ara s'enfilen fins a la 6a posició, mentre que el Sant Joanenc es queda en penúltima posició quan només falta una jornada pel final de Lliga. El partit, que es va disputar aquest dijous, va tenir el seu punt especial, en record a l'exentrenador i membre del Garrotxa Sant Joanenc, Enric Gossinyer, que va morir el cap de setmana precisament que s'havia de jugar aquest partit.
Partit entre dos garrotxins amb ritmes i resultats molt diferents. El Club Bàsquet Vall d'en Baspi a Olot rebia el Sant Joanenc amb les opcions intactes de pujar posicions a la classificació. El partit s'ha jugat aquest dijous al migdia a l'Escola Pia i ha acabat en victòria còmoda per als olotins per 68-41. Tot i aquest resultat, els locals han fet una bona temporada amb 17 victòries i 8 derrotes. Tot i això, l'equip tampoc s'havia plantejat cap objectiu a principis de temporada, més enllà del de passar-ho bé i gaudir jugant al bàsquet. Ho explica un dels jugadors del Club Bàsquet Vall d'en Baspi, Olot, Pau Font.
En general estem molt contents, no teníem cap expectativa en concret, sabem que tenim un bon equip, sabíem que podíem fer les coses bé, crec que han anat bé, potser podríem haver guanyat algun partit que no ha acabat de sortir bé, però globalment estem molt contents, venim aquí, juguem a bàsquet, ens ho passem bé, formem una bona colla i jo crec que això és el més important i al final és l'objectiu que tenim aquí a l'Escola Pia d'Olot.
L'altra cara de la moneda, el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, que amb aquesta derrota segueix enfonsada la classificació de la segona territorial masculina. En penúltima posició, l'equip ha tingut moltes dificultats durant tota la temporada. Amb les lesions que han tingut, els joves de la casa han hagut d'agafar més protagonisme i s'ha notat. Amb 4 victòries i 20 derrotes, queda només una jornada i encara poden atrapar el Palafolls, que només té un partit més guanyat que ells. El jugador del Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, Adrià Danés, valora la temporada.
La temporada complicada. Ja érem un equip curt només de començar la temporada, hem tingut moltes lesions, ens hem hagut d'estirar de l'equip de sota, molts partits anàvem 5-6 a jugar. Temporada molt, 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 molt complicada.
A més, el partit també ha estat especial, ja que s'havia de jugar feia un parell de mesos i es va ajornar, òbviament per la mort de l'entrenador del Club Bàsquet Garrotxa de Sant Joanenc, Enric Gossinyer. Els dos jugadors han volgut tenir un record.
Sí, el dia que vam jugar el partit va haver-hi aquesta notícia tràgica que en el moment ens va afectar tots a molt, a més el seu fill juga amb nosaltres, vull dir, va ser complicat, i avui li hauríem de donar un bon record a l'Enric. Llàstima del partit, no ha pogut ser, però sempre està a les nostres mans l'Enric, sobretot el dia d'aquest partit.
I bé, ens va saber molt de greu el que va passar fa uns mesos, i també això, què millor doncs, que un record doncs, per ell i per la seva família i per tot el club del Sant Joan, doncs, que en un partit de bàsquet, en bon ambient, i això, que la gent disfruti del bàsquet, que és el més important.
Només queda una jornada per acabar aquesta temporada. El Club Bàsquet Vall d'en Baspi a Olot rebrà el Begur i el Sant Joanenc rebrà el Fontcoberta.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
27 d'abril del 2025, amb una jornada d'antelació. Qui ens ho havia de dir el mes de gener? Qui ens ho havia de dir quan feia fred? Quan semblava que seria molt complicat? Quan fins i tot alguns firmàvem el play-out? Qui ens ho havia de dir que una jornada pel final, a casa, amb una maneta, amb un 5-2 contra el Terrassa, la Unió Esportiva Olot celebraria la permanència matemàtica a segona federació?
No va ser cap somni. L'Olot va remuntar un 0-2, va clavar una maneta al Terrassa i es va salvar matemàticament. Tenim la feina feta i ara només toca celebrar-ho. Diumenge, última jornada de Lliga, en directe des de l'estadi municipal de Premià de Dalt, Badalona Futur, Unió Esportiva Olot. A 11:45 del migdia la prèvia i a les 12 el partit. Amb David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perri Olot. Olot!
Olot! I avui a la contraportada d'aquest informatiu de divendres finalitza el sismògraf més participatiu que recorda dels darrers anys. Des de l'organització destaca l'interès que han generat les diferents propostes artístiques d'aquest any i sobretot aquells espectacles en què garrotxins i garrotxines hi han participat en primera persona. Aquesta setmana el festival s'ha dedicat estrictament a la dansa amb una nova edició del Sismodança. Ens ho explica tot plegat el nostre company Gerard Puigdemont.
El Sismodança ha tancat una nova edició del festival Sismògraf a Olot. Aquesta setmana s'ha commemorat el Dia Internacional de la Dansa amb una peça de la companyia La Fonte que sorgeix d'una coproducció entre l'Associació de Professionals de Dansa de Catalunya i el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura. Cada any, per aquesta data, s'interpreta un llibre ballat i enguany la companyia La Fonte de Laura Zuaga i Clio Van Kerm han interpretat a través de la dansa la personalitat del poeta Gabriel Ferreter. El festival tanca l'edició probablement més participativa i amb més implicació per part de la ciutadania, segons la directora Atena Busquets.
Sí que és veritat que notem que aquest ha sigut com l'any que el festival i la ciutat d'alguna manera han quedat més ensemblats, perquè en el projecte de Natura Centrum Est hi van participar moltíssimes associacions, també amb aquest projecte del Barri Vell, amb els Ex Nilo, s'ha vinculat doncs, tant amb l'espai cooperatiu com amb veïns del Barri Vell, a l'espectacle d'escalada, que també ha comptat amb escaladors local, o sigui, que jo crec que hi ha hagut molta col·lectivitat al voltant dels projectes de Sismògraf i això és molt bonic, no? Que sigui el festival de la ciutat i dels ciutadans.
Des del festival també destaquen l'interès que ha generat la temàtica d'enguany, els boscos i l'alimentació, seguint la línia sostenible que té el festival des de fa anys.
Penso que com que són temes que preocupen a tothom com a persones que habiten en aquest planeta, o sigui, què mengem, la qualitat del que mengem, d'on traiem el menjar, són com temes que com a ciutadans i ciutadanes ens preocupen, no només quan estem en situació de ser públic d'un projecte artístic, o què passa amb el nostre entorn, aquí a la Garrotxa el nostre entorn són els boscos, no?, d'alguna manera. Per tant, sí que crec que són temes que són sensibles a l'estat de la ciutadania i doncs que han agradat o ha agradat que es fessin preguntes sobre aquests temes.
Enguany el festival també s'ha sobreposat a la pluja que va caure sobretot el dissabte.
Amb el balanç del Festival Sismògraf i el Sismodança, tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 2 de maig de 2025. Com sempre, més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 i actualitzats a minut a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Gràcies per la seva confiança i ens retrobem a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.